A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
L'ésser humà, com la resta d'éssers vius, neix, creix, es reprodueix i mor. Fins aquí tot bé. Però la realitat és que per fer aquest camí, l'ésser humà, a diferència de la resta d'éssers vius, passa per una sèrie de decisions culturals, polítiques, religioses o econòmiques constants. Per dotar comprensibilitat al món, les societats han creat rituals, institucions i pràctiques culturals per a gairebé tots els passos de la vida. Avui ens aturarem a analitzar la història d'una d'aquestes institucions que han tractat de regular aspectes aparentment naturals de la nostra vida, el matrimoni. Per què la decisió de lligar la teva vida a la d'una altra persona i segurament reproduir-vos junts és un fenomen històric complex que ha anat evolucionant al llarg de la història? Per què, tot i ser considerada una forma natural de relacionar-se durant segles, la institució matrimonial ha patit canvis profunds? Benvinguts, no sabem si a una bonica història d'amor, però sí de convivència. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, emetent des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana, per continuar amb la interessant història del matrimoni, i per on ho vam deixar, perquè ho farem per parlar des de l'edat mitjana, la història del matrimoni a l'edat mitjana, i ho fem amb els nostres historiadors de capçalera. Aquest nostre matrimoni particular, Albert Abril, benvingut.
Estàs fent molt paral·lelismes amb matrimonis nostres, eh?
Bueno, és que ja portem molts anys convivint, és com una parella,
és una
trieja.
És un triumvirat.
Benvingut, Albert Abril.
Hola, com anem?
Alberto Reche, benvingut.
Bones, què tal? Tu estàs bé en aquest trimoni?
Jo sé, ocupo la postura...
La central.
En aquest trenet, que és el trimoni...
Qui és la locomotora?
Tu ets la, o
sea, jo estic al mig.
Hi ha el vagó de carbó...
El vagó de carbó és Albert Abril, que és molt jove.
El Führer no, i la locomotora.
No pot ser.
No, perquè tu ets més jove, tens més energia.
Però jo estic o davant o darrere. El de carbó normalment està al mig, Sergio.
Merdes.
Bueno, igual,
has de triar qui és la locomotora i qui és el vagó de passatgers.
No, sí, com sigui, aviam on arribem.
Edat
mitjana... Canvia molt el matrimoni a l'edat mitjana?
Espero que sí, perquè tenim una hora per davant.
Pues endavant.
Ja veurem. Endavant, anaves a tirar el separador.
Millor pregunta inicial.
Sí, ja veurem que canvia moltíssim i com vam veure el programa... Callo, vens endavant. Com vam veure en el programa anterior, la institució matrimonial és una cosa dúctil. No? En cada època, en cada generació, en cada context sociopolític, aboca en com ha de ser la pràctica matrimonial, com es fan els matrimonis, en què consisteix el matrimoni. Això passa a l'antiguitat, passa amb la irrupció del cristianisme, passa amb l'arribada dels pobles germànics i, com no, durant tota l'edat mitjana anirem veient una tensió irresoluble al principi, ja veurem com serà més tard, entre aquestes tensions entre la moral aristocràtica i la moral eclesiàstica. No? I una mica repassarem en aquest viatge molt, 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 molt ràpid, perquè ens deixarem moltíssimes coses, repassarem aquesta tensió.
Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa Més.
Porto amb mi les coses que em vas dir.
Crec que en tota la història del Portes de Troia no havíem escoltat una cançó com aquesta. Alberto, ens has deixat bocabadats. Sí o no, Albert?
Brutal, brutal. Jo no m'ho esperava.
No m'ho esperava, no però gens.
Molt bé. Suposo que esteu esperant que expliqui el perquè d'aquesta cançó.
Home,
sisplau.
Nosaltres i tots els oients.
Com sempre.
Jo crec que és el moment d'obrir un concurs a xarxa per veure si els oients encerten el per què triaré la cançó que encara no he triat i que hem deixat l'espai en blanc fent veure que l'he posat.
Molt bé. Doncs esperant les respostes dels oients, comencem. Què ens trobarem en el programa d'avui, Alberto?
Bé, doncs, o sorpresa, en aquest segon capítol sobre... programa, no sé per què dic capítol, com si això fos Friends, saps? En aquest programa, segon programa de la història del matrimoni, ens trobarem, o sorpresa, la continuació del programa anterior sobre el tema. Avisem, ja ho he fet a la pregunta inicial, però que no serem completistes. Aquest perfil completista de treure tots els platins.
Quin horror, eh? Jo ho era abans, això, eh?
Sí, tu, jo quan vas conèixer, tu eres super...
Tots els RPG donant el botó de l'A, aviam si hi havia alguna cosa amagada. Bueno, perdó.
Totes les opcions de conversa, no?
Totes, per si hi havia alguna cosa.
Totes les missions secundàries.
Tot.
Bueno, el tema, no?, les formes, motius i evolució de l'esfera matrimonial a l'edat mitjana, és enorme. Ha estat profundament estudiat, profundament debatut, respon també a dinàmiques canviants segons l'època i segons la zona, segons el moment, segons el grup social, segons la conjuntura històrica, i per tant farem una sort de pinzellada grossa de reflexions, grans moments, personatges importants, i deixarem en l'aire... Deixar en l'aire és... Ja no dic... Podria donar el programa, dic... Deixo en l'aire...
Molt bé, molt fi.
Retornar el tema en futurs programes, si calgués.
Per tant, Alberto, hi haurà futurs programes o no hi haurà futurs programes?
Doncs això ja no depèn de mi. Vull dir, a partir de la mitjana, el tema m'interessa relativament poc, és a dir, zero. A mi com és el matrimoni en l'època moderna? Com és el matrimoni? En l'època contemporània... M'és exactament igual.
M'encanta que hi hagi aquesta pregunta al guió.
Sí, no, vull dir, perquè quedi clar, perquè a vegades els oients que diguin, és que no veus quan feu la continuació, quan continueu. Oberts a continuar? Per la meva banda, sí, sempre quan ho continuï un altre. Llavors, ara bé, si algú s'anima, Albert, Sergio, per mi guai. Que feu un programa sobre història del matrimoni al Concili de Trento.
Ho deixarem en l'aire.
Si algú es vol postular, de cop i volta algú té una vida tan plena que es dedica a estudiar el matrimoni en el barroc i vol venir d'oient, doncs que ens contacti.
D'oient, de convidat.
No, clar, de convidat també.
Sí, perquè no el faràs tu.
Si ve algú d'expert a fer un programa del barroc i es queda callat escoltant-nos, no funcionarà.
No, perquè ningú no farà.
Val, on havíem deixat, Alberto, aquesta història del matrimoni del programa anterior?
Bé, doncs vam repassar una mica la història del matrimoni a la Roma imperial i com aquesta institució va anar guanyant en densitat de significats a mesura que la gent reflexionava sobre ella, no? Sobre els pensadors senatorials, els primers emperadors, els filòsofs estoics, les diverses ànimes del cristianisme inicial, no? Els rigoristes, els contemporanitzadors, fins a aturar-nos a l'arribada dels pobles germànics, dels regnes germànics.
I què tindrà nou tot aquest escenari?
Bé, doncs, bàsicament la qüestió durant els primers segles de l'edat mitjana, entre els intel·lectuals, juristes, eclesiàstics, serà precisament com s'havia de conjugar, i aquí és on ho havíem deixat el programa anterior, com s'havia de conjugar una institució romano-cristiana, com és el matrimoni, amb les pràctiques familiars i sexuals, germàniques i eslaves, que tenien una relació diferent amb el cos, amb el sexe, amb l'exclusivitat...
Clar, clergues ficant-se a la vida sexual dels poderosos. Això, com ho porten els reis germànics?
Clergues ficant-se a llocs sempre
malament.
Acaba malament. Doncs ja us podeu imaginar l'Albert que és de cau.
Ha mirat al cel.
Ha mirat al cel com dient, passa per la vera. Ja ens coneixem i sé quan no estableixes contacte visual. Estàs molt vermell.
Doncs ja us ho podeu imaginar. Estic vermell, Alberto.
Sí, és un repte. Doncs ja us ho podeu imaginar. No anirà gaire bé. La domesticació dels costums serà una lluita constant. Per exemple, aquest debat es donarà de manera molt intensa durant el regne merovingi, perquè més els reis merovingis passen a ser una mena com de reis sacerdots, germànics, l'atenció amb el cristianisme és molt xula. Penseu que clergues i vida sexual... són dues coses que d'entrada no tenen per què encaixar gairebé.
D'entrada no.
Hi haurà un canvi important en aquest tema a partir sobretot de l'extensió de la confessió privada, que és un invent dels monjos irlandesos que es donen en aquesta època, que s'instal·larà també a finals del regne merovingi al continent i que capgirarà la relació de l'Església amb la intimitat.
Carai, no? Carai.
Abans, la confessió, en el cristianisme inicial, era un acte comunitari, els pecats s'airejaven en públic, es posaven a disposició de la comunitat. Era una catarsis col·lectiva, no? Era una mena de redenció pública compartida dels pecats. Això feia que només poguessis penedir-te una vegada de cada cosa, perquè cada setmana estaves dient, escolteu tots, m'he tocat mucho. El cinquè dia ja, pues, els teus veïns et diuen, mira, xato, o sea, ja està.
Uf.
No? En canvi, quan la confessió és privada, permet que el cicle sigui com el León infinit. Llavors, l'arribada dels confessors particulars dona a l'Església o permet a l'Església ficar una pota enorme en la intimitat sexual de l'aristocràcia europea.
Quines paraules has fet servir per explicar?
Sí, que crec que ho estan fent absolutament.
És que, clar, els privilegiats que tenen Patreon, que ho poden veure a través del vídeo, han vist l'Alberto fer el gest.
Una pota enorme!
Per favor. Bueno, que no sóc de cau, però, home.
Però ets esplai.
Mira, això... és simplement quin Pokémon inicial tries. Si tries Bulbasaur o tries Squirtle.
Vale. Hi ha gent que... Bueno, és igual.
Què?
No, recordo el programa del Totencat. Que gent que defensava Ratxo, gent que defensava Pikachu. Tu vas perdre, Sergio. T'hagués agradat, això.
Tenies Llàstima. Coses importants que no podem...
T'hauràs d'escoltar el programa.
Sí, sí, sí.
Alberto, i com serà aquesta posada de pota enorme en la intimitat sexual?
Doncs hi haurà dos grans beneficis per l'Església amb la implantació de la confessió privada. Per una banda, permet conèixer a fons, no? Torno a insistir en el, a fons, la sexualitat germànica, no? Com quan les dones, sobretot, però també els homes, expliquen, no, les seves pràctiques sexuals en privat, tu pots saber que estàs... No? Perquè el que passa a l'interior d'un matrimoni, a no ser que t'ho expliquin, és difícil saber-ho. No? I per altra banda, també permet educar i modelar les pràctiques considerades correctes. No? Aquesta confessió privada obre la porta a l'Església a inmiscuir-se a la sexualitat privada dels matrimonis, cosa que fins ara no havia passat. No? La moral, tu podia haver una retòrica sobre què és correcte o què no, però ningú anava a preguntar a tu a casa teva amb la teva dona què fas, no? A partir d'ara amb la confessió privada sí. Per tant, en aquest sentit hi haurà una derivada divertidíssima, com a mínim als meus ulls o als ulls de qui ho expliqui, si ho expliques
ho és, bé, ho és.
Podria ser que els panis, sí, has avançat el guió?
No.
Ah, vale. El món dels penitencials. Els penitencials són uns llibres eclesiàstics on es recull les penitències pels pecats, no? Quan tu confesses un pecat, pues et diuen, pues si tu has dit que t'has colat, ets una senyora gran, cristiana, i t'has colat a la cua del Carrefour, que això ho fan, a vegades els hi passa que es despisten perquè la vida va massa ràpid i es colen, pues tu, això és un pecat, no? Perquè estàs... No sé quin pecat és, però segur que és un pecat. Pues tu confesses, pues ja, pues al penitencial, pues ja a la llista, no? Per colar-te, puta vieja, per colar-te a la cua del supermercat, tres Ave Maria. ¿Vale? Aquests penitencials recullen, en mode de reprovació, totes les pràctiques sexuals desaconsellades per l'Església. De cop i volta, no? És un manual de les coses que n'has de fer, però el guai és que és un manual de les coses que feu i que no vull que feu.
Aquí hi ha xitxa, no, Alberto?
Sí, aquí hi ha tela. Doncs aquests penitencials aprofundeixen en temes inesperats. No? Per exemple, reflexionar sobre... No? En aquesta, imagineu-vos, tot això ve de reculls de regnes germànics. No? La cort dels merovingis o dels carolingis, tu estàs allà fent un llibre de penitències amb les coses que t'han explicat. No? Quin ha de ser, per exemple? Quin és la postura de l'Església sobre el volum dels gemecs? Si tu crides molt quan folles amb la teva dona, estàs gaudint massa i és pecat. O si gemegues massa fluix, vol dir que no li estàs posant suficient interès al tema? Es pot practicar sexe oral? És permès dins del matrimoni fer coses no purament reproductives? Els merovingis explicaven que els clergues o les dones explicaven als clergues que pues, la dona es posava sobre l'home i cavalcava en acte sexual allà com una bona amazona. Això és una postura sexual admesa per l'Església? La dona pot portar la direcció? Pot portar... Puede montarse en tu velero? Mira, potser posaré aquesta cançó.
Hòstia!
La de quiero montarme en tu velero y ponerte yo el sombrero. O no, ja ho veuré. És com un exemple de, un exercici de retrocontinuïtat. Llavors, quines postures són considerades correctes o cristianes i quines no? No? Fins a quin punt un dins del matrimoni s'ha de deixar portar per plaer o s'ha de contenir? No? Fixeu-vos, els penitencials obren la porta a que l'Església entri en una cambra que era totalment privada fins llavors.
Estem parlant de repressió sexual.
Bé, l'important aquí és que no ens hem de deixar enganyar per aquests penitencials. No? Que els clergues sancionessin tot això no vol dir que ningú els fes el més mínim cas més enllà de la teoria. No? Cal pensar, sense anar més lluny, en el fet que el matrimoni és encara, per sobre de tot, un acord privat entre parts, normalment entre famílies. En el món germànic, com havia estat en el món romà, com havia intentat canviar el món cristià, però no se n'havien sortit gaire, el matrimoni és un acord privat entre famílies. No? Per exemple, un detall que potser us peta el cap si no el coneixeu. Encara faltaran segles perquè es normalitzi que en una cerimònia matrimonial, no? Quan un amic teu es casa i et convida a la seva boda, ara ja no passa perquè els matrimonis són laics, no? Però el fet que hagi d'estar present un sacerdot, no? De que sigui un sacerdot que et casi. Tu pots ser, si tu ets cristià, la cerimònia eclesiàstica del matrimoni l'ha d'impartir un sacerdot. Doncs això no passarà. Encara estem bastant lluny, encara falten uns quants segles perquè els sacerdots oficiïn les bodes, perquè el matrimoni és un afer privat. No? Llavors l'Església pot dir el que vulgui sobre la pràctica sexual dins del matrimoni. No? Però els matrimonis i el que passa en el seu interior, especialment en aquest món dels regnes germànics inicials, encara és estrictament un assumpte laic.
A les portes de Troia, el passat explicat en present.
Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
Monseñor Rouco Varela, ¿cómo puede usted hablarnos sobre el sexo y el amor?
Temazo.
Temazo, sí.
Avui t'estàs passant, Alberto.
Sí, veurem. Veurem. De nou, a veure si arribeu... A veure si endevineu abans que jo la música que posaré en aquest programa.
Però és que estic pensant que com ho farem, això? Perquè quan publiquem el programa ja la posarem, la música.
No, pues fem
no però endevinar el per què. Ja sabeu que la música
endevinar el per què
sempre ha de tenir un motiu. Podem, no pot ser gratuïta.
Podem fer alguna cosa com aquesta setmana, com això es publicarà d'aquí encara un mes o així, poder fem una... Estem preparant un programa sobre la història del matrimoni. Mm-hmm. No estan posades les músiques. Quines penseu que l'Alberto podria triar?
I no podem
triar?
Dir per què no estan posades.
Vale.
Val? I,
no
i això...
Bueno, de fet, ningú sap per què no estan posades.
Fem això i veiem què passa. Bueno, no sé si ho farem o no, però com avançarà el concepte de matrimoni dins del món carolingi? Alberto, hi haurà canvis?
Bé, a banda de possibles canvis, que evidentment els hi ha, el que hi ha principalment és una major reflexió documental. No? Ja tenim més documents, més pensadors, penseu que el món carolingi és un món de renovació cultural, no? de reflexió filosòfica, de recuperació del passat clàssic, tenim un pes creixent també de la jerarquia eclesiàstica.
Sí, com, aquest sí que ha passat.
Has fet així, i llavors sí que he fet com un gest, jo pensava que anava a estornudar, llavors anava com, estava jo com esperant que estornessis per cobrir-te el soroll, i el que estava fent, el molt cabron, era un badall.
És divendres, ens perdonem entre nosaltres.
He fet com el... Ui, i, bueno, ha quedat molt rar. Bueno, passa res.
Carolingis.
Carolingis. Llavors, en aquest nou univers de densitat documental, podem citar, per exemple, la... com un moment clau, les obres d'Ingmar, bisbe de Reims, que és autor Mont Carolingi, 850-860, una obra sobre el divorci. Ell dedica una obra sobre el divorci. Sí, evidentment, la gent es podia divorciar, tant a l'antiga Roma com a l'edat mitjana. No? Aquesta idea de que el matrimoni és una cosa indissoluble i és un sacrament i és un contracte amb Déu i que, per tant, Déu no farà un pis turístic amb el teu cor... Encara ha de venir, no?
Un pis turístic amb el teu cor. Sí, m'ha encantat.
Sí, gràcies. Ara pensem si la música que he posat la reposaré, tindrà a veure amb això. El que intentarà ara l'Església... El divorci està totalment normalitzat. El que intentarà l'Església, no, que farà Ingmar, bisbe de Reims, en el seu desig de ficar-se en l'interior de les estratègies matrimonials de les cases dirigents, és començar a gestionar quan... O sigui, no és divorci sí, divorci no, sinó quan et pots divorciar, com és possible aquest divorci, no? I si aquest divorci ja no és legal, sinó si és ètic, no? Evidentment és legal divorciar-te de la teva parella l'any 800. El que començarà a fer l'Església, no? En aquest seu intent de segrestar el matrimoni, és començar a dir quan és ètic divorciar-se i quan no és ètic divorciar-se, no? Ingmar ho farà ficant-se pel mig de dos dels grans divorcis mediàtics de la seva època. Tampoc entrarem ara en això, però un d'ells serà un dels divorcis de més alt nivell a la seva època, que és ni més ni menys que el divorci del rei Lotari II i la reina Teutberga. Vull dir, en aquesta cosa que els reis es divorcien sense problema, no, els bisbes comencen a dir sí, 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 però...
I, Alberto, això de que l'Església va ficant la puteta en els assumptes matrimonials anirà a més?
Sí, sí, a l'Església sempre les putetes van a més. Serà una constant, de fet, però és que tampoc hi ha una visió única dins de l'Església. Aquesta idea de no, estem molt lluny de l'Església moderna, centralitzada i autoritària, no? No és el mateix l'Església visigoda que l'Església franca, o no és el mateix l'Església otònida, no? Per exemple, en el món otònida, la qüestió matrimonial, la reflexió que gira al voltant dels matrimonis de la família imperial, polaritzarà dos espais de poder religiós, no? Ja no és tan rigorí com a l'antiguitat del cristianisme, entre rigoristes i paulistes, sinó entre la postura dels abats i de les abadeses dels grans monestirs, membres sobretot femenins de les grans famílies imperials, o entre ells, per exemple, l'Orde de Cluny, que comença a gestar-se com una gran empresa eclesiàstica, i per altra banda, la postura dels bisbes de les ciutats. No? No, llavors, en el món otònida, no? En el món de les beceroles del Sacre Imperi Romano-Germànic, el debat serà no com a... El debat sobre com serà el matrimoni serà sobre qui ha de capitalitzar l'ètica matrimonial. Els bisbes o els monjos? Qui ha de decidir els matrimonis? Les dones de la família? No? Aquestes abadeses, aquestes pensadores, aquestes filòsofes, aquestes escriptores, o no? No, casualment, Otó II es busca una dona que és una princesa bizantina. No? Va buscar un matrimoni, trenca completament les regles de joc de com es casen a la seva família, se'n va buscar una dona de fora, no? Precisament per fotre a la seva mare, que feia el que volia. Però no entrarem en això.
Molt bé, doncs, quin és el següent, la següent parada en aquesta història del matrimoni a l'edat mitjana?
Bé, doncs la següent parada és el programa 500, és a dir, l'any 1000. De fet, els 4 anys que van... Ja veu que en la història la cronologia és importantíssima. En els 4 anys que van, del 1008 al 1012, són potser dels anys més importants en els canvis de costum de parentesc de l'aristocràcia europea. Per què? Oh, bona pregunta. Perquè...
Bona pregunta!
Hòstia, Alberto, com està, eh?
Els vídeos d'aquest programa crec que seran dels millors.
Però sabeu per què fer aquesta pausa? Perquè el perquè estava en l'última paraula de la pàgina, i havia de canviar de pàgina de guió. I llavors,
ho has calculat
per
molt
fer
bé.
Aquesta pausa, no ho he calculat, m'ho he trobat ara, però per què? I després, mentre he canviat... Hola, vídeo. Mentre he canviat el... Bona pregunta.
Bona pregunta.
Fet el canvi, no? Per què? Bona pregunta. Per l'elaboració, per part de Burkhard, bisbe de Worms, una obra cabdal dins del corpus jurídic medieval, que és el Decretorum Libri Vigintis, els decrets, els 20 llibres de decrets, també conegut com el Decretum.
I què és això, Alberto?
Ara seré un moment per una rima. El Decretum és ni més ni menys que una recopilació de textos normatius que Burkhard, bisbe de Worms, recull i elabora i codifica entre 1008 i 1012, i que reflexionen en profunditat sobre la vida sexual i matrimonial. Són una sèrie de disposicions legals fetes amb la intenció de fixar els límits de la moral. És a dir, allò que els laics poden o no poden fer. No? I és que en aquell moment el matrimoni eclesiàstic era la rara avis. Els matrimonis sancionats per l'Església no eren la pràctica normal. No? Els costums camperols ni contemplaven un matrimoni eclesiàstic. Els camperols doncs, vivien junts, vivien no junts, bueno, convivien. A les ciutats, ara començarà, a partir també de l'any 1100, comencen a teixir-se el matrimoni burgès. Però... dins l'aristocràcia, les estratègies matrimonials de l'aristocràcia començaven a girar no ja en l'acceptació de matrimoni eclesiàstic, sinó directament a pràctiques, ja veurem, contràries a la postura de l'Església. No? I, per tant, l'Església ha de començar a pensar, ha de començar a intentar pensar en quines normes posa els matrimonis per poder capitalitzar els matrimonis. No? Ja veurem. No? En aquest matrimoni aristocràtic no estem parlant, per exemple, de pràctiques que ja eren freqüentíssimes en èpoques anteriors. El concubinat, la fornicació, el sexe fora del matrimoni, això es feia feia molt i l'Església ja estava teoritzant sobre això. Sinó el que canvia vora l'any 1000 és un perill molt més insidiós a ús de l'Església, que és la consanguinitat.
El gran cavall de batalla de l'Església medieval, la lluita contra...
I dels Borbons.
La lluita contra els matrimonis entre parents, que era molt greu el tema.
Bueno, a nivell antropològic, en absolut. Vull dir, matrimoni ha de ser consanguini perquè el clan... Això ja és una altra cosa. A nivell antropològic, ja dic, en absolut. A nivell de l'interès de l'Església per subjectar el poder de la noblesa, moltíssim. És el tema cabdal, no? El reflexionar sobre quin grau de consanguinitat és permès o no, quin grau de relació ha d'haver-hi entre els contraients o no, serà un tema cabdal, no? Encara que es revestís de preocupació, no?, per part de l'Església, davant de la depravació sexual de les famílies dirigents, no? És que, tio, és que es casen entre cosins o és que es casen entre germans, és que resulta que quan una dona se li mor al marit, va i es casa i folla amb el germà del marit. I els fills del primer matrimoni es casen amb els fills del segon matrimoni. Això ho fan els jueus a l'Antic Testament. Vull dir, les pràctiques de consanguinitat en el matrimoni són... I ho fan els cabdills de la Polinèsia, i ho fan les tribus africanes, i ho fa tothom. Perquè la formació d'una família passa per la concentració de la consanguinitat. Vale? Perquè quan la política... El problema és nosaltres que vivim en un món que fem negocis amb gent que no coneixem. I quan fem negocis amb gent que no coneixem, no importa casar-nos amb gent que no coneixem, perquè els diners van fora de la família. Excepte, per exemple, si vius a l'Alta Diagonal o a segons quin barri de Madrid, que és justament la gent que es casa entre si. Encara avui, no? La consanguinitat és una qüestió purament econòmica. Els negocis han de quedar a la família. Les grans famílies, les 200 famílies o 300 es casen entre si. Per molt que l'Església digui que quanto más prima, más arrima. ¿Vale? I llavors, si entenem el discurs, si entenem això des d'un punt de vista antropològic, a la pràctica, de l'aristocràcia o de la noblesa medieval respecte als matrimoni consanguini, és perfectament normal a nivell antropològic, encara avui. Si ho mirem des de l'òptica interessada de la publicitat negativa que l'Església vol fer contra aquells matrimonis precisament per controlar-los, no? Doncs aquí salten totes les alarmes. No? Llavors, el que hi havia sobre la taula era la gestió moral de la revolució feudal. No? La por a les pràctiques matrimonials i familiars, allò que diem els feudals, no?, que comencen a ensenyorir-se del territori. I, per tant, l'Església ha de reflexionar sobre quines normes posa el matrimoni, precisament perquè està apareixent un nou grup social que està començant a accedir al poder, a gestionar el territori, i que fa d'un tipus de matrimoni molt concret una raó de ser. Llavors l'Església ja no es preocuparà pel matrimoni del rei, es preocuparà pel matrimoni dels senyors feudals.
I com serà això, Alberto? Com es concretarà?
M'ha quedat molt seriós, de cop i volta.
No, bé, reflexió seriosa, toca to seriós.
Com es concretarà tot això?
Bé, de fet, la lluita entre els feudals i l'Església es donarà en molts escenaris, vora l'any 1000-1100, no? Per exemple, a casa nostra tindrà una forma fascinant, que segur que us sona, que és la de les assemblees de Pau i Treva. Els catalans, que pacífics som, eh? Cultura de la pau, ni un paper a terra, Pau i Treva, la Batoliva. Mentida. La Batoliva crea aquesta ficció de la pau, precisament, perquè és el que és contrari al que fan els senyors feudals.
D'això no havíem parlat en algun Troia?
No ho sé. Però és que jo ja camps en el que no vull ficar.
M'agrada quan comença a carregar-se coses preestablertes.
De l'altura dels carregots.
La gestió de la violència, el coto a la violència feudal, no és una qüestió de pacifisme de l'Església. És una qüestió de controlar l'excedent agrícola. Perquè al final, tot això no ens deixem enganyar. És una lluita pel control de l'excedent agrícola. Perquè l'Església, és a dir, els monestirs, els grans tenidors eclesiàstics, les rentes episcopals i els senyors feudals estan competint pel mateix recurs, que són les rentes agrícoles. I, per tant, l'Església demonitzarà qualsevol pràctica dels seus competidors. No? Atacar les pràctiques matrimonials d'aquests feudals és una forma de reduir el seu poder, de subjectar-los, no? De fer-los captius de les decisions eclesiàstiques. No? Per què el delme eclesiàstic és millor que una càrrega senyorial? Si és igual. Perquè un el pagues a l'Església, que se'l gasta en casinos i en nans. Com si fos un vender a Futurama. O, no, vull dir, és simplement moltes vegades quan analitzem els problemes de l'edat mitjana estem presoners del discurs eclesiàstic, no? I demonitzem les coses que els eclesiàstics demonitzaven al segle XI. El matrimoni consanguini, els senyors feudals... Vull dir, en qualsevol cas, podem parlar del matrimoni feudal.
I com era, Alberto, aquest matrimoni?
Bé, doncs, bàsicament el matrimoni feudal és la unió de dos llinatges, no? Que ja no és una cel·la de convivència, no és una l'affectio o la dilectio romanes, no, no neix d'un desig de contenció sexual, no neix d'un control de les pulsions, sinó que neix de la unió de dos llinatges. És un acord entre homes on una dona s'entrega i per tant viatja, no? Les dones viatgen de família en família a casa del marit, però tot i mantenint la connexió familiar amb els seus germans, creant o teixint una xarxa de relacions a banda i banda del llinatge. No? Antropològicament estem en una estructura coneguda, no? Aneu-vos a llegir a Lévi-Strauss, per exemple. És l'avuncular. Antropològicament es coneix com un sistema avuncular. No? Aquest és un sistema de parentesc on el pes fonamental del sistema el té l'avúnculus. Direu, què és un avúnculus? L'avoncle. I direu, què és un avoncle? L'oncle. No? No? Quan parlem de l'avúnculus estem parlant de l'oncle, concretament de l'oncle matern, el tiet matern. La relació, no? Com les dones viatgen, la relació important del sistema és la que els fills tenen amb el germà de la mare. Si les dones són sempre de posició social superior, el germà de la mare sempre té una posició social més elevada que el teu pare. I, per tant, tu, com a part de la família del teu tiet matern, viatges a la cort del teu tiet. Et poses sota la protecció del teu tiet. Tots els cavallers de la taula rodona, fixeu-vos quin és el teu tiet. No? Quan Tristan va a la cort de Mar de Cornualles, va perquè és el seu tiet, perquè és el germà de la seva mare. Pregunteu-vos qui és la mare de Lancelot, qui és la mare d'Artús, aquestes coses, no? La relació dels fills amb el tiet matern, i per tant, no només amb el tiet, sinó amb les filles del teu tiet, és a dir, amb les teves cosines, no? Tu mires a les teves cosines. Ja veurem que un matrimoni típic en aquesta època de l'aristocràcia feudal és casar-te amb les teves cosines, casar-te amb les filles del germà de la teva mare, el que antropològicament es coneixen com a cosins creuats. És a dir, són els cosins que són que el pare o mare és el contrari del teu, no? Vull dir, són les filles del germà de la teva mare, no? O els fills de la tieta, de la germana del teu pare. Sempre són creuats.
Vale? Recomanem fer un esquema.
No, jo recomano no casar-vos amb cosins.
No, bueno, d'entrada, partint d'aquí.
D'entrada, però si en algun moment, en un Nadal boig, en una festa major, passen coses, doncs, sisplau, llegiu a Lévi-Strauss i assegureu-vos de que esteu teixint una relació avuncular i esteu fornicant amb els vostres cosins creuats, no amb els cosins paral·lels.
Els creuats.
O sigui, si el germà del teu pare, les filles del germà del teu pare, caca. Les filles, o fills, de la germana de la teva mare, caca. Ara, si són les filles del germà, les filles del tiet o els fills de la tieta, bueno, parlem-ne.
Molt bé.
Bueno, parlem-ne. Feu el que vulgueu, no m'ho digueu.
Molt bé, doncs, Alberto, retinguem de tot això el fet que el fill de la germana és el personatge clau.
Clar, clar, clar. Vull dir, en aquesta clau de volta del parentesc familiar, no? Que primer serà dels senyors feudals i després, quan aquests pugin de categoria, el veurem també a les monarquies europees, al final del segle XII. Vull dir, pregunteu-vos amb qui es casen els reis d'Aragó i amb qui casen les filles i amb qui casen les cosines. No? Ja potser això ho dediquem un dia en programa.
Oh.
O no. Retinguem que el fill de la germana és el personatge clau en aquest teixit de parentesc. S'uneix dos llinatges, el matern i el patern, i dona lloc a una cosa que no hem vist fins ara, que és a la concepció bilateral de la família. La família ja no és una cosa vertical, no és una cosa que ve del teu pare, del teu avi, de no sé què, sinó que ve de les dues branques de la teva família. No, les famílies no només són verticals, les famílies feudals no només són verticals, sinó principalment són fenòmens horitzontals. No, no importa només el teu pare o el teu avi, no importa la memòria dinàstica ascendent, tot i que s'intentarà sublimar, sinó que importen les branques laterals. Qui són els teus cosins? Qui eren els germans de la teva àvia? Quin era, no? Qui són les teves cosines? No? Qui són les, la, el cunyat de... No? Qui és el germà de la dona del teu tiet? No? De cop la família ja no és una qüestió vertical, sinó una qüestió horitzontal. I tothom en aquesta xarxa té un encaix. I els matrimonis es fan seguint una lògica d'unió d'aquests llinatges. Val? És molt complicat d'entendre, però és fonamental. No? Són fenòmens horitzontals on la dona procedeix sempre d'un grau superior i el matrimoni es busca sempre, preferentment, dins de les dones de la parentela familiar, no? Perquè són les dipositàries de la memòria del llinatge. És un paper fonamental les tietes, les mares, les àvies, no? Són les dipositàries d'aquesta memòria del llinatge.
Com reacciona l'Església a aquesta pràctica?
Doncs intentant disciplinar els mecanismes matrimonials. El matrimoni feudal és un sistema que regeix per les següents característiques. Fixeu-vos, jo us explicaré ara com és el matrimoni dels senyors feudals, quina lògica té, quines característiques té, i bueno, no ho faig. Primer, és un assumpte dissenyat pels caps de la família. No? Els caps de la família, els senyors de la família, els senyors del llinatge, són els que decideixen qui es casa amb qui, quina unió dinàstica es fa, en funció de les persones solteres que hi ha disponibles, en funció dels interessos territorials, en funció de la unió de patrimonis, el que sigui. ¿Vale? Dos. Un, és un assumpte dissenyat pels caps de la família. Dos, serveix per teixir aliances de llinatge. I, per tant, s'ha de poder fer i desfer, com les sardanes, no? S'ha de poder, ha d'haver-hi un divorci. De fet, en alguns moments, en algunes zones, hi havia matrimonis en pràctiques. Primer, clar, com el matrimoni final s'ha d'aprendre, no? Casava, quan eres jove tenies un matrimoni, però sabies que no era el definitiu, que era per practicar. Després et divorciaves i et casaves amb qui et volies casar. O et casava, o tu volies casar, et volien casar amb algú que no estava disponible, et casaves amb una altra persona. Quan aquesta persona estava disponible, o el seu fill estava disponible, o el seu cosí estava disponible, et divorciaves i tornaves a casar. Vale? Vull dir, si el matrimoni serveix per teixir aliances, el matrimoni es pot fer i es pot desfer. No? El divorci, que no era una cosa infreqüent, ara agafa el paper d'un instrument fonamental. I tercer, no? Primer, és un assumpte familiar, segon, es pot fer i desfer, i tercer, ha de ser preferentment dins dels membres de la família, perquè serveix per juntar branques del llinatge. ¿Vale? I això és el que funcionava a l'any 1000, a Catalunya, a França. Si us sembla, ara veiem com és el matrimoni eclesiàstic, com és el matrimoni que l'Església diu, com diu l'Església, justament en aquesta època, que ha de ser el matrimoni eclesiàstic, si us fico, que és el que durarà fins ara. Vale? Cristal·litzarà al llarg del segle XII i és el que moltes vegades heu sentit i dir i repetir, que és el matrimoni natural, el matrimoni com ha de ser. Vale? Un, és un assumpte estrictament personal. Els novis es trien lliurement entre ells sense cap coacció familiar. No? Si el matrimoni aristocràtic és que els caps de llinatge trien, de cop i volta l'Església diu que el matrimoni ha de ser lliure, voluntari i sense que ningú interfereixi. Just al contrari. Si el matrimoni aristocràtic servia per teixir aliances de llinatge i, per tant, era una eina política que es podia fer i desfer, com les aliances electorals de l'esquerra, no? Imagina't, tu fes una aliança electoral a l'esquerra i de cop i volta haguessis d'estar un cabell rufiant tota la vida. Matrimoni eclesiàstic no es pot desfer. El matrimoni és un sacrament, és inviolable i ha de ser per tota la vida. Amb això t'estàs carregant el funcionament del matrimoni aristocràtic. I tres, si el matrimoni aristocràtic s'ha de fer preferentment dins dels membres de la família, amb les cosines de les cosines, o, sorpresa, el matrimoni eclesiàstic, ara sí, de cop i volta, ha de ser necessàriament fora de la família. No? Ha de ser. Fixeu-vos que això encara avui és el que defineix el matrimoni.
Sí.
Té no? Vens aquí lliurement, ningú et coacciona, vols aquesta persona? Has de voler. Si el matrimoni és una institució jurídica que decideixen els teus pares o els teus tiets a l'edat mitjana, que has de voler. És per tota la vida, no? t'aguantaràs en la salut, en la malaltia, en la riquesa, en la pobresa, en Netflix, en HBO, triaràs les sèries, el que esmorzaràs, compraràs... per tota la vida. I després ha de ser una persona que t'agradi molt, com per formar família, però que no t'agradi tant que ja sigui de la família. Si us fixeu, les tres característiques definitòries del matrimoni catòlic, tal com ha arribat als nostres dies, estan pensades directament al segle XII per fotre les tres raons de ser del matrimoni dels llinatges feudals.
Per tant, o sigui, pum, jo he de dir que, o sigui, ha estat un apartat superguai. M'ha encantat com ha quedat tot.
Gràcies.
Tot molt lligat. Arribem, doncs, en el moment en què l'Església ara sí que sí agafa les regnes del matrimoni i ja no les deixa anar.
Bé, estem davant d'una de les operacions més exitoses de l'Església medieval, no? El control del matrimoni, que no de l'amor. En cada moment estem decidint que l'amor i el matrimoni són dues coses diferents, eh? El control del matrimoni dels laics. La monogàmia és l'únic model viable, l'únic model admissible. No ho era fins al segle XII, eh? I costarà encara generacions en fer efectiu aquest fet. Les concubines, les amants, la poli... Que penseu també en els regnes cristians que en aquest moment, segle XII, estan instaurats a Terra Santa. Regnes cristians amb unes estratègies matrimonials europees o feudals que s'implanten al Pròxim Orient, on existeix la poligàmia. I de cop i volta els nobles croats del regne de Jerusalem diuen, si aquí tothom és polígam, per què no puc ser jo polígam? On diu l'Església? On diu la meva fe que jo no puc ser polígam? Llavors l'Església diu, espera. Potser no, però encara costarà. Aquesta domesticació encara costarà. El matrimoni també és un sacrament. I per tant, sí o sí començarà l'Església a donar força a la idea de que aquest sacrament ha estat donat per un sacerdot. Fins ara, qui casava la gent eren els pares del llinatge, els paterfamílies romans, els senyors dels llinatges aristocràtics. Ara, cop i volta, en cada matrimoni, perquè sigui legal, ha d'haver-hi un senyor dient allà, jo us beneeixo, jo us no sé què, no? I s'ha d'entrar un anell, que ja ve de tradició romana, això, eh? Però ha de ser indissoluble, com el Colacao, no com el Nesquik, que és molt soluble, i ha de situar la dona al llinatge, no?, en inferioritat respecte a l'home. També el matrimoni cristià, no?, diu, és una parella, no? És una parella on hi ha igualtat, però la direcció, la potència, els teòlegs cristians diuen que la potència activa del matrimoni, tot i que hi ha una igualtat teòrica, és sota la direcció masculina, no? Si us fixeu, si la memòria del llinatge aristocràtic funciona per via femenina, no? La potència de la memòria és femenina, de cop i volta et diuen sí, però la direcció és masculina, no? Amb això estàs intentant trencar amb aquest matrimoni hipergàmic, no? Les dones sempre són de rang superior que els homes, però bueno, per aquí manes l'home, perquè és un matrimoni eclesiàstic. A la vegada, però, s'ha de crear un marc aparentment pacífic de sociabilitat entre gèneres, no? Es comença a donar força a la idea de que el matrimoni és un pacte conjugal, un acord mutu entre dues persones independentment de la seva família, no? Així apareix el concepte de matrimoni legítim. Que matrimoni legítim? El matrimoni és una institució que funcionava abans i que feies o no feies. No hi havia matrimoni legítim o no legítim. Aquesta idea de que ara ja pot haver-hi matrimonis de veritat legítims, és a dir, eclesiàstics, i unions fora il·legals i legítimes, comença ara, no? Es converteix en una imposició a la societat aquest rigorisme eclesiàstic. Bàsicament, repeteixo, perquè és una lluita contra la noblesa feudal. El matrimoni eclesiàstic és el resultat d'aquesta tensió.
I no hi haurà reaccions a tot això, Alberto?
Moltes. La més expressiva potser, per dir una, ve de la literatura trobadoresca, no? Que explora precisament els límits, justament en la mateixa època que l'Església comença a ficar-se en els divorcis, en excomunicar a gent perquè està casada de manera que ells consideren que no és legal, desterrant, no?, la sexualitat del matrimoni, és quan la literatura comadoresca, no?, la mateixa gent que està patint els efectes de la pressió de l'Església, comença a explorar els límits de la vida sexual i afectiva fora del matrimoni, consolidant en el nostre imaginari la lírica trobadoresca, la idea de l'amor romàntic, no? L'amor romàntic, l'amor de veritat, és el que passa fora del matrimoni, no? Perquè el matrimoni és moltes coses, però no és amor. No? I precisament l'amor romàntic, l'amor trobadoresc, neix com una cosa que té poc a veure amb la rutina marital, no? Ja, l'amor extramatrimonial i la rutina marital. Tota la construcció literària de les novel·les artúriques que reflexionen un i altre cop sobre el matrimoni i aquestes relacions intramatrimonial, extramatrimonial, és un altre tema, no ens aturarem en els minuts que queden. Però també hi haurà al llarg del segle XI i del segle XII xocs constants en aquestes dues realitats matrimonials. Casos de divorci, anul·lacions de matrimonis, condemnes morals que arribaran fins i tot a que l'Església es comuniqui a diferents monarques europeus, no?, i els faci fora de l'Església perquè s'han casat com no tocava o s'han divorciat com no tocava. Una cosa que era impensable dos o tres generacions anteriors. No? El matrimoni és una cosa laica. Que l'Església opini el que vulgui. Però de cop i volta, a partir del segle XII, s'està convertint en un instrument eclesiàstic. No? Recordeu també, hi ha mostres directes de rebuig a la institució matrimonial. Recordeu o recupereu el programa de Pere Balart i Eloïsa, quan Eloïsa li diu una frase que és devastadora, no? Es veu aquests dos amants, que no sé què, i ell la deixa prenyada, llavors li diu, bueno, ens casem o tal, i ell li diu, prefereixo mil vegades ser la teva prostituta a ser la teva esposa. No? Que expliquen molt bé el fet que la passió, que l'amor, el matrimoni no eren coses que es contemplessin alhora.
Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.
Això era a les portes de Troia, amb aquest programa sobre la història del matrimoni a l'edat mitjana i un d'aquells dies on l'Alberto ens demostra que perquè per alguna cosa és expert a l'edat mitjana. I es nota, oi que sí?
I es nota molt també que és expert posant músiques brutals durant tot el programa.
Home, és que aquesta ja, si les altres es havien deixat absolutament bocabadats, aquesta ho ha trencat tot.
No, hi ha músiques encara.
Tots els motlles. Molt bé, anem encara en la recta final del programa. Ja crec que intuïm que moltes coses encara per explicar. Què és el que no explicarem sobre el matrimoni a l'edat mitjana?
Vale, en els 5 minuts que queden del programa, no? Hi ha moltes coses que queden fora d'aquest programa. Si de cas, fem una llista o anunciem-les, no? Això sí, m'agradaria també obrir un altre meló, que no n'hem parlat, que és els matrimonis a les ciutats. Hem parlat molt dels matrimonis reials, del matrimoni eclesiàstic, del matrimoni nobiliari, del matrimoni feudal. En paral·lel a les lluites entre aristocràcia i església, s'anirà obrint pas dins les incipients elites urbanes, no?, que sobretot a partir de l'any, depèn de la regió d'Europa, però l'any 1100, comencen a teixir-se, començaran a dissenyar també una moral matrimonial pròpia, que donarà lloc a un altre tipus de concepció del matrimoni. La que té a veure no amb el manteniment del llinatge, perquè, o a la seva expansió, perquè a les ciutats no hi ha llinatge. Les elites urbanes no pensen en una lògica de control de la propietat de la terra, de memòria feudal, sinó tenen a veure amb el control de la propietat, amb la concentració de capitals, no? En explotar una cosa que comença a prendre una importància descomunal a partir d'ara, del 1100, 1200, i que cada vegada ho tindrà més, que és el paper dels diners, no? El negoci a les ciutats és el control dels diners, el control de la inversió, el control del capital, i per tant el matrimoni ha de donar resposta no a les preocupacions d'un llinatge, no a la transferència d'un patrimoni agrícola, sinó a la transferència d'una inversió, que diríem avui, no? Fixeu-vos que modern. La casa familiar, el negoci, el taller, les inversions portaran a donar pes a fonamental a un tipus de matrimoni diferent a l'aristocràtic, però contemporani en el temps, centrat en coses com el mercat de la dot, no? El matrimoni comença per les elites urbanes o per les elites comercials a ser un negoci. Amb qui em caso és un càlcul econòmic, no? Què m'aporta casar-me amb aquesta dona? Què m'aporta casar la meva filla? Quant em costa? Mm-hmm. No? Quan, de cop i volta, el matrimoni és una columna més en un deu a haver, no?, amb ingressos, despeses. La dot, la unió de les inversions urbanes, per exemple, durant els segles XII, XIII, les inversions no es fan a través de, en un moment inicial, no es fan a través de creació de societats mercantils, sinó es fa la societat mercantil passa a ser una societat familiar. Si tu vols fer negocis amb algú, et cases amb aquesta família. no? Perquè la dot el, és la manera de vehicular la inversió privada a través del matrimoni. No? Després ja se sublimarà, com a mesura que el comerç creix en importància, doncs es crearan estructures, no? Les companyies comercials, les societats, tot això. I per tant, no dona temps d'explicar-ho ara, però hauria estat molt divertit també parlar, no?, de com es casa la gent a les ciutats, com es casa la gent a la Barcelona de l'any 1150, per exemple. No? Tampoc dona temps de parlar d'altres temes importants en aquesta història de l'amor i el matrimoni a l'Europa medieval. Si alguna vegada algun dels nens ens casem, ja tornarem a dedicar un programa al matrimoni, com pot ser el paper de les ordes mendicants, no?, els franciscans, com aquesta nova moral matrimonial urbana baixmedieval comença a aparèixer, o el creixent corrent de misogínia que a partir del segle XIV, finals del XIII-XIV, en els ambients intel·lectuals i universitaris porten a un retrocés brutal en el paper de la dona dins la casa familiar, dins l'espai públic. No? El gran retrocés femení a la mitjana es dona a partir del segle XIV, gràcies als universitaris. Sempre a la punta de llança de la progressia. O en les noves concepcions de les relacions afectives que porten a autors com Petrarca, que porten al de Cameron de Boccaccio, la pròpia lluita interna que tindrà l'Església dins del seu propi interior per regular una cosa que també no hem parlat, que és que els sacerdots també es casen. Bueno, no es casen legalment, però també viuen en pecat. Recordeu, recupereu un programa molt, molt divertit sobre els costums sexuals dels capellans a Urgell i vereu que bueno, que consejito traigo que pa mi no tengo. Mm-hmm. Com veieu, un tema que no esgotem ni molt menys en el programa d'avui, ja si direm si fem més o no. No, això ja sabeu que el programa ja és viu i ja no depèn de mi. Ja, això és la manera que el meu advocat diu que ha de dir perquè no prometa programes, però que esperem que us hagi servit per començar a interessar-vos, si és que teníeu alguna necessitat d'interessar-vos, sobre com era la història del matrimoni.
Fin?
Pues sí, sí.
Ho deixem aquí?
Ho deixem aquí.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Albert Abril.
A vosaltres, moltes gràcies.
Alberto Reche.
A Sergio Rodríguez.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas suertes y muchas noches.
Adrià Tirado, el control tècnic, que us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.